Bon dia, només un de cada 10 alts càrrecs institucionals de la Garrotxa està ocupat per una dona.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Amb persones que estan al capdavant d'institucions, aquí la presència de la dona és menor, clarament.
A mesura que vas tinguent reunions, no?, amb directius, fins i tot de l'administració pública o privat, com més nivell de responsabilitat hi ha, més homes hi ha.
Són l'Ariadna Villegas i la Teia Fàbrega, dues de les úniques 6 dones que ocupen un càrrec directiu en institucions garrotxines. Elles mateixes constaten la falta de dones que liderin institucions públiques. A la Garrotxa això és evident. Entre la 30ena de càrrecs amb responsabilitat col·lectiva que hi ha a la comarca, només 6 estan ocupats per dones. De seguida hi entrem en detalls i ampliem aquesta notícia. Abans, però, avui és 8 de març del 2022. Avui és el Dia Internacional de la Dona Treballadora. I tenim altres titulars que repassem, com sempre, amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
La Garrotxa es mobilitza per reivindicar el 8M.
Ajuntaments i entitats han preparat diferents actes per al dia d'avui, però també per al llarg de tota la setmana. Avui a Olot hi haurà una manifestació a les 7 de la tarda organitzada pel col·lectiu feminista La Dalla. Una de les seves portaveus és Júlia Pereda.
Aquest 8M, sota el lema de Teixint Resistències, el que hem intentat és generar una xarxa de dones i persones dissidents de gènere per demostrar i celebrar que som moltes i que som persones molt diverses.
El periodisme esportiu també necessita més veus femenines.
Actualment només hi ha una dona que narri futbol a tercera divisió. Es diu Emma Montaner i és de Granollers. Ha passat aquest dilluns per al tercer temps.
Sento alegria, evidentment, perquè em felicitin per la meva feina, però sento també a la vegada tristesa, perquè penso que tant de bo algun dia jo no sigui l'única, no, en aquesta categoria, que en aquest cas és tercera divisió, en narrar partits de futbol, perquè significarà que les dones hem avançat en aquests termes.
Avui també ens farem ressò de la història de l'Oleg, un ucraïnès amb lligams a la Garrotxa que va marxar de vacances al seu país i que s'ha quedat atrapat enmig de la guerra.
Ha explicat a Ràdio Olot com es viu el conflicte des del terreny.
Sí que ens ho passa. Nosaltres tenim ja motxilles preparades, amb documentació, amb tot el necessari, i el tenim a punt. I si sona alarma, ens hem d'aixecar i marxar cap a refugi.
I en esports parlarem, Roger, del Bosc de Tosca.
L'equip de Jean-Miquel Salavedra ja és matemàticament equip de fase d'ascens a primera catalana. Ho va aconseguir aquest cap de setmana guanyant el Sant Jaume. Els brasencs no perden des del 2 d'octubre.
El que vingui serà benvingut, per descomptat, no? Vull dir, però ja que hi som, hem d'intentar competir el màxim possible per intentar assolir aquest ascens.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere. I planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
La 1 i 4. Obrim el focus. Ucraïna i Rússia acorden un corredor humanitari per evacuar civils de la ciutat de Sumy.
Moscou també anuncia rutes de sortida cap a Rússia, però el govern de Kiev rebutja aquestes opcions.
L'ONU xifra ja en 2 milions els refugiats que fugen de la guerra d'Ucraïna.
La majoria de persones, 1,2 milions, van a Polònia.
Mentrestant, la Unió Europea obre el procés d'adhesió d'Ucraïna, Moldàvia i Geòrgia.
Els 27 han demanat a la Comissió que faci el primer pas en aquest camí i elabori l'informe necessari per decidir si els 3 països compleixen els requisits per ser candidats.
Avui, 8M, també us expliquem que el 77% de les dones de la Unió Europea considera que la pandèmia ha intensificat la violència física i emocional contra elles.
4 de cada 10 enquestades afirmen que la Covid-19 els ha fet disminuir els ingressos i la possibilitat de conciliar.
El rei emèrit comunica que viurà a Abu Dhabi, però tornarà, diu, sovint a Espanya.
Joan Carles ha enviat una carta al seu fill, Felip VI, en què assegura que es queda a viure a Abu Dhabi perquè hi ha trobat la tranquil·litat.
I a la plana econòmica, Orange i MassMobile estudien la fusió dels seus negocis a l'estat espanyol per convertir-se en l'operador més gran del país.
L'entitat resultant estaria controlada a parts iguals per les dues companyies i tindria un valor de 19.600 milions d'euros.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Ahir la pluja va passar una mica de llarg. Temperatura baixa mínima 3, que es va donar a la nit, i màxima 8. Amb força núvols va quedar molt curta la temperatura. Doncs bé, avui tenim una nova oportunitat d'alguna pluja. Sembla que més feble, les comarques interiors. Al matí més aviat poca cosa, 4 gotes amb aquest cel tapat, emboirat o mig ennuvolat. Hi pot haver alguna escletxa, alguna clariana. Però a la tarda una mica més de pluja que afectaria les comarques més interiors, sobretot cap a Osona, Ripollès, en aquests sectors on més hi podria ploure, amb una cota de neu de 1.200 metres. No descartem alguna gota també per la Garrotxa i en canvi en punts del litoral i prelitoral cap a la Costa Brava no arribaria a ploure, en un dia que tornarà a ser entre fresc i fred, d'hivern, pràcticament. Bé, torna a ploure una mica aquest dimecres al matí, sobretot cap a la costa. A la tarda ho podria fer en punts de l'interior, però cap al nord, cap a l'Empordà, Cerdanya, Alta Garrotxa, hi pot haver clarianes. La veritat és que el temps es manté com variable i no hi ha cap situació de molta, molta pluja. Però bé, sembla que els dos propers dies podríem tenir aquestes petites oportunitats d'algun xàfec, d'alguna pluja que pugui deixar fins a 5 litres per metre quadrat.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Soc mare.
Soc lliure.
Soc valenta.
Soc vàlida.
Soc poderosa.
És per això i per molt més que a Ràdio Olot celebrem la Setmana de la Dona del 7 al 13 de març. I ho fem amb una programació especial on els nostres continguts estaran dedicats a tu. Perquè tu pots ser moltes coses, però per nosaltres la més important és aquesta.
Soc dona.
Amb el patrocini de Finques Paulí i Magatzems Olot.
Entrem en matèria. Només un de cada 10 alts càrrecs institucionals de la Garrotxa està ocupat per una dona.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Entre les més de 30 posicions de lideratge a les principals institucions de la comarca, només hi ha 6 dones. Únicament els ajuntaments de Sant Joan i Montagut, l'Agència Dinàmic, el Consorci d'Acció Social, l'Associació de Comerciants d'Olot i Turisme Garrotxa tenen un lideratge femení. Algunes de les directores expliquen a Ràdio Olot que hi ha hagut pocs canvis en aquest sentit i que en òrgans de decisió a vegades no s'han sentit escoltades. A la Garrotxa en total hi ha 36 càrrecs de direcció entre les principals institucions que formen la comarca. Estem parlant d'organismes principalment públics, com ajuntaments, institucions com l'hospital, el cos de Mossos d'Esquadra o altres organismes com Dinàmic, l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa o Creu Roja. Són institucions que vetllen pel bé comú i col·lectiu i que tenen també càrrecs de direcció amb responsabilitat col·lectiva. D'aquests 36 càrrecs que hi ha a la comarca, només 6 estan ocupats per dones. Són l'alcaldia de Montagut i Sant Joan les Fonts, amb Mònica Boix i Maria Vidal, respectivament, la presidència de l'Associació de Comerciants d'Olot i Turisme a Garrotxa, amb Anna Planella i Gemma Canalies, i les direccions de l'Agència Dinàmic i el Consorci d'Acció Social, ocupades per Ariadna Villegas i Teia Fàbrega. Elles dues reflexionen a Ràdio Olot sobre el poc paper de la dona als càrrecs de direcció de les institucions garrotxines.
En el meu dia a dia, la presència de la dona és constant, perquè estic treballant en una organització que pràcticament, jo diria que el 90% de les persones que hi treballen són dones. Després, per això, sí que hi ha una part, quan anem més a la part, doncs, potser política o de relació, no?, amb persones que estan al capdavant d'institucions, aquí la presència de la dona és menor, clarament.
A mesura que vas tinguent reunions, no?, amb directius, fins i tot de l'administració pública o privats, com més nivell de responsabilitat hi ha, més homes hi ha. Malgrat que el sector sigui feminitzat, però com més grau de responsabilitat o com més grau de poder hi ha, més homes hi ha.
La Teia Fàbrega fa gairebé 25 anys que dirigeix el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Assegura que hi ha hagut poca evolució en la presència de les dones en els alts càrrecs de les institucions de la comarca. S'ha trobat situacions de ser l'única dona en reunions on es prenen decisions i afirma que a vegades no s'ha sentit escoltada pel fet de ser dona.
A vegades no. I he identificat que era pel tema de ser dona, no per altres elements, eh? Sí, en segons quines reunions més masculinitzades, sí. Et sents malament perquè identifiques que és un element, un prejudici de gènere, el que fa que no siguis escoltada, no? Et sents malament i a vegades el que fas és doncs, reaccionar més, més malament, en el sentit de potser ser més agressiva o tenir alguns elements que després t'acostin més amb aquest tipus de relació més masculina.
En l'àmbit econòmic, la directora de Dinàmic explica que també es troba en taules plenes d'homes, però Ariadna Villegas diu que això no l'incomoda i que el que pesa més són els condicionants socials.
No em sento especialment incòmoda, almenys no d'una manera que es pugui veure, no? que sigui com molt evident. Jo crec que aquí el que passa a vegades és que fins i tot les pròpies dones, això ens passa, que més quan ja tens uns quants anys, no?, ja has viscut èpoques també anteriors, encara en certa manera jo crec que potser a vegades ens autolimitem. Sense voler, jo crec que encara ens pesa, bueno, aquests condicionants socials segurament que hem mamat, no?, potser quan érem més joves o més petites, no?, i que en certa manera potser encara d'una manera inconscient encara ens surten, no?
Tant Villegas com Fàbrega creuen que l'absència de dones en els càrrecs directius de les institucions de la Garrotxa prové de les renúncies que han de fer les dones en les seves carreres laborals, sobretot en relació a la família.
Jo crec que hi ha diversitat d'aspectes, però que té que el tema familiar té molt a veure, segur, i l'aspecte més relacionat a les maneres de fer dels homes i les dones, de la necessitat aquesta de més de poder, que jo la visualitzo més en l'àmbit masculí.
I partim d'un discurs social en el qual per progressar una dona hi ha de posar més i sobretot ha de fer renúncies. Això és un discurs que hem après, que ens l'hem cregut, parlo sobretot, clar, en els moments que progresses vol dir una major dedicació a la feina, una major inversió en formació, per exemple, no? I a vegades això no és fàcil de conciliar quan tens responsabilitats familiars, com que això s'ha atribuït normalment a les dones, doncs jo crec que això encara a vegades ens pot autolimitar.
Les dues directores afirmen que els lideratges femenins no són millors o pitjors, sinó que tenen uns valors diferents dels homes. Tot i que les maneres de liderar han canviat i també depenen molt de la personalitat de cadascú, assenyalen que les dones tenen competències més relacionals i d'escolta activa, mentre que els homes utilitzen competències més dures per liderar. Sobre el futur, creuen que cal que hi hagi un canvi social perquè les dones puguin tenir més presència en les direccions de les institucions.
Jo crec que el que hi ha d'haver és el canvi social, sobretot, tant els homes com per les dones, per canviar aquests marcs mentals que et deia. Això és el que farà realment el canvi. Perquè l'oportunitat per estudiar, l'oportunitat per accedir al lloc de treball, cada cop és més difícil que algú el puguin discriminar pel fet de que sigui dona, no?
Si es canvien els temes estructurals, com el tema de les cures, o es donen valor a aspectes no només lligats amb temes més de poder, econòmics, etc, doncs potser sí, però han de canviar una mica, hem de canviar una mica els valors més socials.
L'àmbit amb més deures per fer en aquest sentit a la Garrotxa és el polític. De les 22 institucions públiques que hi ha a la comarca, comptant els 21 ajuntaments i el Consell Comarcal, només dues dones hi estan al capdavant. Tot i que en molts consistoris, com el d'Olot, el paper de les dones ha crescut entre regidories, els llocs de lideratge encara són per als homes. Només dues alcaldies de la Garrotxa estan governades per dones. I per aquests motius i molts altres, avui aquest 8M, la Garrotxa es mobilitza. Durant aquest dimarts i tota la setmana hi haurà diversos actes repartits per la comarca. El plat fort serà la manifestació organitzada per la Dalla, que tindrà lloc a Olot aquest vespre. Sortirà del Firal Petit i serà mixta. La majoria d'actes i activitats giraran entorn de la cultura i es podran veure exposicions, tallers, obres de teatre i recitals poètics on la dona serà la protagonista, ens ho explica l'Aniol Puigvert.
El 8 de març torna a ser un dia especial que la Garrotxa no es vol perdre. Diversos ajuntaments i entitats han organitzat diferents actes i reivindicacions durant tota la setmana. Olot és el municipi que reunirà més actes i ho farà principalment en la jornada d'avui. A les 11 del matí, al Firalet, hi haurà una fira transfeminista que durarà quasi tot el dia. També a l'Espai Cràter s'inaugurarà la primera trobada de dones emprenedores de la Garrotxa, organitzada per Dinàmic. També a Olot hi haurà activitats a la biblioteca i al teatre. A les 7 del vespre, al Firal Petit, hi haurà l'acte central del 8M amb la manifestació organitzada per la Dalla. La portaveu de la Dalla és Júlia Perera.
Tots els anys la manifestació del 8M ha sigut mixta. El que passa és que està capitanejada per nosaltres, és a dir, les dones i les persones dissidents de gènere ens posem al davant de la manifestació, de la rua, i al darrere poden acompanyar el moviment tantes persones, tants homes com vulguin i que se sentin alineats amb els ideals del feminisme, però això sí, prenent el seu paper secundari, diguéssim, en aquesta lluita.
Més enllà d'Olot, també hi haurà altres actes repartits entre els pobles de la Garrotxa. Poesia a Tortellà i Sant Joan les Fonts, teatre a Castellfollit de la Roca i caminada popular a Besalú. Des de la Dalla expliquen les reivindicacions que es volen posar en relleu aquest any.
Aquest 8M, sota el lema de Teixint Resistències, el que hem intentat és generar una xarxa de dones i persones dissidents de gènere per demostrar i celebrar que som moltes i que som persones molt diverses i que totes, tot i que sovint en el dia a dia lluitem el feminisme des de punts de vista separats o punts de vista diferents, el 8M ens unim per intentar demostrar que som la meitat de la població la que necessita doncs, d'uns drets, d'una mirada diferent, d'una nova perspectiva que ens iguali amb la resta de persones.
L'activitat que s'allargarà més serà una exposició que es podrà veure a Olot. A la sala d'actes de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa exposa una mostra que durarà fins al 4 d'abril i que porta per nom Dones Il·lustres, Dones Il·lustradores.
I encara una qüestió més relacionada amb aquest 8M i amb els continguts especials que us ofereix aquesta setmana a Ràdio Olot. El periodisme esportiu necessita més veus femenines. Actualment, només hi ha una dona que narri futbol de tercera divisió, la categoria on juga l'Olot. És Emma Montaner, de Ràdio Granollers. Ella i les dues periodistes de l'equip d'esports de Ràdio Olot, Anna Prat i Sandra Sotillo, han passat pel tercer temps per analitzar el paper de la dona als esports dels mitjans de comunicació. Roger Isern.
El periodisme esportiu segueix sent un sector protagonitzat per homes. Les narracions d'esdeveniments esportius com el futbol, el bàsquet, l'hoquei patins o el motor són gairebé sempre en masculí. I les poques dones que hi ha a les retransmissions solen quedar relegades a altres funcions. El 2022 es demostra que encara hi ha molt per fer i per normalitzar. Com ara que en 10 anys de retransmissions de l'Olot a Ràdio Olot, l'equip d'esports d'aquesta casa només hagi coincidit amb una dona narradora de partits de futbol. Ella és Emma Montaner, narradora dels partits del Club Esports Granollers a Ràdio Granollers. En declaracions al tercer temps de Ràdio Olot, Montaner explica el que significa.
Me n'adono que tots els meus companys són homes i llavors penso que sí, que sóc una espècie estranya, no?, en un món on jo estic segura que aquí podrien haver moltíssimes dones. I si féssim una mica de retrospectiva, no?, i sí que és cert que les dones han donat passes i cada cop estan més presents en el periodisme esportiu, la majoria de companys segueixen sent homes. Llavors, sí, en aquest aspecte doncs, potser sí que em sento com una espècie estranya.
Montaner va assumir el càrrec de narradora quan li van proposar l'estiu passat i des de llavors ha hagut d'escoltar comentaris de gent estranyada o dubtant de si seria capaç de fer-ho bé, un fet que li provoca tristesa.
La felicitació ve acompanyada d'un "és estrany veure una dona narrar un partit de futbol". I sento alegria, evidentment, perquè em felicitin per la meva feina, però sento també a la vegada tristesa, perquè penso que tant de bo algun dia jo no sigui l'única, no, en aquesta categoria, que en aquest cas és tercera divisió, en narrar partits de futbol, perquè significarà que les dones hem avançat en aquests termes. Estic segura que hi ha moltíssimes periodistes ara mateix a la facultat que estan desitjant fer exactament el mateix que faig jo ara.
El maig del 2019, la periodista de Movistar Plus, Danae Boronat, va ser la primera dona a narrar un partit de futbol a la televisió en la història d'Espanya. Un fet que amb el pas del temps ha quedat com una simple dada i no ha tingut continuïtat. A Ràdio Olot, les narracions esportives compten amb veus femenines. Una d'elles és Sandra Sotillo, de les retransmissions del Club Patinatge Artístic Olot. Sotillo explica que durant la seva etapa universitària aquest tipus de dades ja es veien reflectides a les classes.
A la meva carrera, un 70%, i potser fins i tot em quedo curta, eren dones, i llavors quan anaves a l'assignatura de periodisme esportiu aquest percentatge s'invertia totalment. I recordo, no, que quan feies la prova de narració, precisament els homes de la classe, no, els nois de la classe, notaves que era una possibilitat molt clara que volien pel seu futur, no, que aspiraven a ser narradors, en aquest cas de futbol. I en canvi les noies veies que ens ho agafàvem més com una prova, no? Com per passar-t'ho bé, que ja t'agradava, però no veies tan clara aquesta intenció, no? Que això seria la teva feina, diguéssim, no?
I qui també escolteu a través de la sintonia del 98.1 FM cada cap de setmana és l'Anna Prat, segona veu de les retransmissions de l'Hoquei Olot a Ràdio Olot. Prat explica que quan li van proposar fer les narracions del play-off descens de l'Hoquei Olot, va dir que no. Els motius?
Jo reconec que vaig dir que no la temporada passada, en aquells partits del play-off descens, que en David em va trucar i m'ha dit, no, hauries de fer-ho tu, i jo, amb aquestes paraules textuals, que estàvem comentant ara, d'aquesta por de dir, ostres, és que no ho faré prou bé, és que no tinc prou coneixement, no tinc prou rodatge, no, a transmetre partits en directe, o en fer ràdio en directe, senzillament, perquè no és només un tema d'esport o d'hoquei patins o de futbol, sinó que és un tema també de tenir rodatge en la ràdio, en fer ràdio en directe, i vaig dir que no.
Aquesta i altres experiències es viuen encara a l'actualitat. Podeu recuperar la conversa sencera amb Emma Montaner, Sandra Sotillo i Anna Prat al tercer temps al podcast de radiolot.cat.
Finques Paulí, la teva agència de confiança. Més de 50 anys buscant l'espai més adequat a cada persona.
Finques Paulí, com a casa en lloc. Al passeig d'en Blai 31 d'Olot.
Decora amb personalitat. Troba tot el que necessites per la teva llar. Tria les cortines a mida. Deixa't assessorar. Magatzems Olot és tot això i molt més. I ara t'ho posem més fàcil perquè t'enviem l'enllaç de la nostra botiga online directament al teu WhatsApp. Escriu-nos al 605 61 32 45 i comença a gaudir de tots els avantatges. Magatzems Olot. Convertim casa teva en la teva llar.
Passem pàgina a l'informatiu d'aquest dimarts. Deixem enrere el 8M per parlar ara del conflicte entre Rússia i Ucraïna, per explicar-vos una història pròxima. Marxar de vacances a Ucraïna i quedar-se atrapat enmig de la guerra és el que li ha passat a l'Oleg, un gironí que treballa a la Garrotxa i que va marxar a veure la seva família. Ara es troba a la seva ciutat natal, a l'oest del país, i espera que aviat la seva família pugui venir cap a Catalunya. Ha explicat a Ràdio Olot que viuen amb incertesa constant de si sonen alarmes antiaèries i haver de buscar refugi. L'Oleg és un ucraïnès que té més de 30 anys, viu a Salt i treballa a la Garrotxa. Fa unes setmanes va tornar al seu país per passar uns dies de vacances i veure la seva família. Va marxar de Catalunya amb la seva dona i el seu fill de 3 anys. El dia 27 de febrer tenien previst agafar un avió a l'Aviv i tornar cap a Girona, però la guerra els ha atrapat al seu propi país. Ell mateix ha explicat als 5 minuts més de Ràdio Olot que tot plegat l'ha agafat per sorpresa.
Tampoc esperava que hi hagi guerra, la veritat, perquè jo abans d'agafar el vol parlava amb els meus cosins i ells me deien, hòstia, que no vinguis, que estan a punt de començar. I jo pensava que això no pot ser real en el segle XXI, que hi hagin missils i que hi hagin tancs per ciutats.
L'Oleg i la seva família són d'Ivano-Frankivsk, una ciutat a l'est d'Ucraïna i a 400 quilòmetres de la frontera amb Rússia. Per sort, és una de les zones del país on les tropes russes no s'hi han encarnissat. Però tot i això, assegura que les sirenes també sonen.
Sí que sonen alarmes perquè, de fet, sonen quan hi hagi algun perill aeri en tota la nostra zona, la meva ciutat i les ciutats del costat, perquè si ve un avió, un helicòpter militar o algun missil, no saben ben bé a quin punt arriba i on va atacar. Llavors sonen perquè tots marxen de la casa, tots van a refugi a algun lloc més segur que puguin trobar. I sí que ens passa. Nosaltres tenim ja motxilles preparades, amb documentació, amb tot el necessari, i el tenim a punt. I si sona alarma, ens hem d'aixecar i marxar cap a refugi.
L'Oleg i la seva família no tenen un refugi antiaeri a prop de casa seva. Per això, cada vegada que sonen les sirenes, s'amaquen entre parets sota l'escala de casa, en un espai que han considerat com el més segur de l'immoble. L'Oleg espera que la seva mare, la seva dona i el seu fill puguin tornar aviat a Girona, on hi ha el seu pare. Ell s'haurà de quedar a Ucraïna, ja que el país ha prohibit la sortida dels homes d'entre 18 i 60 anys. De moment, però, no té intenció d'anar al front.
Aviam, jo estic en una situació... que no estic format per agafar l'arma ni per anar a front, per dir alguna cosa. De moment jo faig de voluntari per aquí a la meva ciutat, però si hi ha més necessitats, és que hi ha molts militars que volen fer i que no marxen del país i que agafen l'arma i van a la front, però ja estan ensenyats i ja l'han fet, ja saben el que han de fer. I fins ara, no necessiten més gent. I si hi ha més, si ells segueixen atacant i si agafen més ciutats i després se'ns necessita més gent, després sí que hauré de fer un curs militar ràpid que fan en 2 setmanes, que ensenyen uns el bàsic, i després sí que podré agafar l'arma i anar al front, però ara de moment no és necessari, o sigui, jo no estic en aquella llista per anar-hi.
Des d'Ucraïna, l'Oleg assegura que el material i la solidaritat està arribant al seu país. Tot i la situació que viu, ha volgut enviar aquest missatge d'agraïment.
Volia donar els agraïments i saluts a tots aquests que fan possible l'ajuda i el suport des d'allà, des de la Garrotxa, des d'Olot, Sant Joan les Fonts i tots aquells ciutats i països que ens ajuden de manera tots com poden.
La història de l'Oleg és una de les milers d'històries que deixa la guerra d'Ucraïna. En el seu cas, les vacances s'han convertit en una trampa que l'ha deixat atrapat al seu país i enmig d'una guerra que no s'imaginava que pogués arribar a esclatar en ple segle XXI.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I acabarem l'informatiu amb els esports.
L'esport a Radiolot.
I parlant del Bos de Tosca, que vol allargar la bona dinàmica, el conjunt groc es va endur el derbi garrotxí davant el Sant Jaume i ja és matemàticament equip de fase d'ascens a Primera Catalana. Suma 9 victòries consecutives i des del 2 d'octubre que no perd un partit. En declaracions al tercer temps de Ràdio Lot, l'entrenador de l'equip, Jean-Miquel Salavedra, explica que lluitaran per aconseguir un ascens que seria històric, Roger.
El Bos de Tosca ja s'ha assegurat disputar la fase d'ascens a Primera Catalana. Aquest dissabte va guanyar el derbi garrotxí de la jornada al camp del Sant Jaume de Llierca per 0-2. Amb aquests 3 punts, l'equip presenc s'assegura una de les 6 places per una fase que es preveu vibrant. El Bos de Tosca encadena 9 victòries consecutives i no ha perdut cap partit dels últims 18. L'entrenador del Bos de Tosca, Jean-Miquel Salavedra, explica que lluitaran per l'ascens.
El que vingui serà benvingut, per descomptat, no? Vull dir, però ja que hi som, hem d'intentar competir el màxim possible per intentar assolir aquest ascens. Costarà molt, perquè no, doncs són els 6 equips millors del tot 2 subgrups, i costarà molt, però bé, ja aquí som, hem d'intentar intentar pujar, intentar aquestes 2 places. Em sembla molt que són 2 ascensos dins d'aquests 6 equips. Mm-hmm. Intentar-ho lluitar i intentar assolir aquest ascens, que seria històric, no?, pel club i pels jugadors.
La fase d'ascens ja coneix a 5 dels equips que la disputaran. Seran el Can Givert, el Porqueres i el Bos de Tosca del subgrup UA i el Tossa i el Blanes del subgrup UB. Queda per confirmar una plaça per una fase que començarà l'últim cap de setmana de març i on els 2 primers classificats pujaran a Primera Catalana.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Lot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Lot és multiplataforma, sense límits.
Amb els que exposats acabem l'informatiu d'aquest dimarts. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i confiança i seguim connectats a radiolot.cat. Cuideu-vos. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.